Porque yo podría, y me atrevería a decir, que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
S'usarà a via punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
La contaminació per olor és la segona causa de queixa mediambiental després del soroll a nivell europeu i global, representant més del 30% de les queixes relacionades amb el medi ambient. L'exposició freqüent a les olors pot causar mal de cap, falta de concentració, estrès i fins i tot problemes respiratoris. Tot i això, la contaminació per olor ha estat ignorada en les regulacions ambientals. El mes passat s'aprovava una norma UNE que defineix la creació de mapes col·laboratius de males olors. Tenim amb nosaltres a la Rosa Àries, enginyera química i consellera delegada de Science for Change, una empresa que promou la participació de la ciutadania en la ciència i que ha col·laborat en l'elaboració d'aquesta norma. Bon dia, Rosa, i benvinguda.
Bon dia, Susana, gràcies.
Dèiem just ara que s'ha aprovat aquesta norma. De fet, el dia 6 de novembre vau fer la presentació en un acte, no?, que es va organitzar des de Science for Change. Explica'ns per què és una bona notícia aquesta norma que defineix la creació de mapes d'olor i com ens en veurem beneficiats els ciutadans.
Doncs mira, si no heu sentit parlar mai de la contaminació per olors, potser us sona una mica llunyana, però com has dit, és la segona causa de queixa mediambiental després del soroll i tenim moltes comunitats afectades arreu del territori català i arreu del món. I el problema és que, com les olors són difícils de mesurar, són difícils de regular també. I llavors no hi ha una legislació que ens protegeixi davant d'aquesta contaminació, que vol dir que estem exposats diàriament a olors ambientals que entren a casa nostra, que són molt invasives i que ningú està fent res, diguéssim, com per protegir-nos, no? Llavors, aquesta norma és una molt bona notícia perquè ens dona eines perquè nosaltres mateixos, com a veïns i veïnes afectats de contaminació per olors, podem contribuir a entendre la problemàtica mapejant les olors allà on estem i cada cop que les percebem en l'aire ambient. I llavors, ens dona aquesta eina per poder demostrar el problema, entendre des del punt de vista del receptor, de la persona exposada a aquesta contaminació, a què olora, quan olora i com olora. De manera que jo puc intentar trobar una solució tècnica amb la col·laboració de les activitats emissores per reduir aquest impacte sobre la ciutadania. I al final el que puc contribuir és a augmentar la meva pròpia qualitat de vida.
Perquè, Rosa, per posar-nos una mica en context, d'on sorgeix aquesta idea de crear mapes col·laboratius de males olors?
Doncs mira, jo sóc, com deies, enginyera química i m'he dedicat tota la vida a mesurar olors, no? Que és una mica estrany, però bueno, així ha estat la meva trajectòria. I llavors jo sempre veia que he anat a moltes activitats emissores, us podeu imaginar, no? Activitats de tractament de residus, d'abocadors, no? Plantes de tractament d'aigües residuals o qualsevol altra activitat que emeti olor. I sempre els mètodes tradicionals de mesura sempre tenen en compte el punt de vista de l'emissor. O sigui, l'activitat que emet l'olor cap a la ciutadania, però mai la pròpia ciutadania en si mateixa, no? I llavors jo vaig pensar que, bueno, si de fet el nas humà és el millor sensor que tenim al mercat per mesurar les olors, perquè havíem d'utilitzar, no, models de dispersió que et donen una idea de l'impacte global, però una mitjana anual, diguéssim, com els mapes dels temps que es veu per la tele, no? Quan veiem el temps, però en olor, no? I podem veure més o menys des del punt de vista de l'emissor, quanta olor s'emet i fins on arriba, més o menys. Però no em diu res de la molèstia real des del punt de vista del veí o de la veïna afectada ni del temps real, no? De quan s'estan produint aquestes molèsties. Llavors, pues, vaig pensar en crear una app per poder fàcilment amb qualsevol persona, amb el seu nas, que com et deia és el millor sensor, mapejar aquelles olors en el moment que les percep i en el lloc on les percep, per poder construir entre tots aquests mapes i entendre millor la problemàtica des del punt de vista de les persones afectades i tenint aquest component de temps real per poder actuar i reduir l'impacte.
Aquesta app de la que parles és la d'Odor Collect, si no m'equivoco. Clar, quin paper té en tot aquest projecte?
Sí, doncs jo vaig bueno, tenir la idea de l'odor col·lec fa 10 anys, el 2012 o així, i vaig intentar doncs, buscar finançament per crear l'app i no només vaig aconseguir això, sinó que vam crear, bueno, tenir finançament per un projecte europeu gran que es deia Dinousis, per si a algú li interessa el tema i vol buscar més informació, tenim tots els resultats publicats en obert a la web del projecte per validar aquesta metodologia i també treballar a nivell de regulació. Llavors, l'app la vam crear perquè la gent doncs, donar aquesta eina simplement de mapeig, tothom anem no, normalment amb el nostre telèfon mòbil i el nas el portem incorporat, no? No ens podem. Sempre tenim els dos components. I llavors és molt fàcil, simplement l'app et geolocalitza i tu has de posar simplement quin tipus d'olor estàs percebent, que nosaltres tenim un sentit d'olfacte molt, molt potent. El que ens costa més és posar-li nom a les olors. Llavors, nosaltres entrenem també a la ciutadania, els ajudem a diferenciar l'olor. La diferència és molt bé, només cal que li posis aquest nom. Llavors, has de seleccionar quin tipus d'olor estàs percebent, amb quina intensitat l'estàs percebent, és a dir, com de fort o com de feble és, i el to hedònic, que vol dir si t'agrada o no t'agrada, amb una escala concreta. Llavors, la norma UNE que s'ha publicat ara, el que defineix és com calcular, a partir d'aquestes mesures, el grau de molèstia que et provoca aquella percepció d'olor. Llavors, així entre tots anem creant aquest mapa col·laboratiu per intentar reduir l'impacte.
Clar, entenc que si fos, per exemple, una cosa visual, no, seria molt fàcil de fer una fotografia, no, i aleshores queda molt fàcil de registrar, no, i d'analitzar, però en el cas de les olors, clar, vosaltres com analitzeu aquests resultats? Perquè també pot ser que una persona en el mateix lloc, bueno, dues persones, no, o en el mateix lloc, per una sigui una olor agradable i per l'altra una olor desagradable.
Sí, a nosaltres no ens interessa tant aquest paràmetre de l'agradabilitat perquè, com dius molt bé, és subjectiu, tot i que l'olor a residu quasi a ningú li agrada, no? I l'olor a flors pues, quasi a tothom, no? amb matisos. Però sí que ens interessa sobretot el tipus, perquè amb el tipus podem distingir o intentar correlacionar-lo amb la possible activitat emissora o que pot ser una activitat industrial, com et deia, tractament de residus, aigües residuals, però també papereres, refineries, fins i tot cafeteres o indústries alimentàries de producció de llet o qualsevol galetes, fins i tot tothom pot molestar si tens una emissió d'olor suficientment intensa i amb una freqüència elevada, no?, que t'arriba. I llavors ens interessa més aquest detall del tipus perquè així, com deies, sí que apliquem després per validar les dades diferents estratègies. La primera és a nivell individual, no? Que si una persona, perquè de vegades ens pregunten, la gent pot estar enfadada i pot reportar dades que no són correctes, no? Tenim molts mecanismes perquè si això passa, que no ens ha passat gairebé mai i tenim més de 14.000 observacions d'olor recollides a tot el món, perquè l'app es pot utilitzar a tot el món, les podríem eliminar del mapa. Però després utilitzem també l'estratègia col·lectiva, diguéssim, de dues persones, tu i jo, potser a mi m'agrada més l'olor que a tu o al revés, però identifiquem que olora a cafè o que olora a residu. Llavors, aquí la norma també defineix com calcular un episodi d'olor, que és a través de l'observació col·lectiva de més d'una persona en un període de temps determinat. I, a més, després podem utilitzar altres paràmetres com la correlació amb dades meteorològiques o amb models de retrotrajectòria, que vol dir veure com anar com una mica cap endarrere en el temps per veure com o d'on provenia aquella olor que tu estàs percebent al carrer o a casa teva, no? I així podem correlacionar o intentar veure aquests orígens per donar també alertes a les activitats emissores en el moment en què estan passant de, hola, avui, ara mateix, tens un episodi d'olor al carrer X. Doncs mira a veure què estàs fent, si estàs fent alguna operació, potser que emet olors i la pots endarrerir o la pots gestionar, o estàs treballant amb portes obertes o tens els carrers bruts. O, bueno, hi ha moltes coses que es pot fer de gestió operativa a nivell industrial, que poden reduir aquell impacte. I aquest és l'objectiu, però sí que validem les dades a molts nivells.
I escolta, Rosa, si nosaltres volem participar i formar part d'aquesta ciència ciutadana, diguéssim, com ho hem de fer?
Doncs és molt fàcil. Les dades són obertes, o sigui que si voleu entrar a Odour Collect és amb ouill.eu a la web, podeu veure totes aquestes 14.000 i pic observacions que tenim als 5 continents, és bastant impressionant de veure, o us podeu descarregar l'app a les stores, a l'Apple Store o a la d'Android, i començar a utilitzar-la. Per veure les dades, com treballem amb dades obertes, no cal registrar-se. La primera vegada que vulgueu anotar un nou olor, llavors sí que heu de registrar-vos, que us demanarà posar lo típic, no? El correu i algunes dades estadístiques que fem per intentar ser inclusius, perquè ens agrada molt tenir en compte doncs, que tothom pugui mapejar, tots tenim un nas i tots i totes som capaces de ser científics i científiques ciutadanes, no? Llavors volem promoure aquests paràmetres d'inclusivitat. Llavors podeu començar a mapejar en qualsevol moment. I també dir-vos que hem parlat molt de la contaminació per olor i la norma està molt adreçada a combatre aquesta contaminació, però dintre de l'app també podeu mapejar bones olors, per exemple, la cara més amable de les olors, que això a tothom li encanta olorar i bueno, et pots fer també el teu diari d'olors, crear-te rutes de bones olors, jo què sé, investigar a què oloraven les vacances del 2022, no? On estava jo i bueno, també és jugar una mica amb la part més agradable de les olors, o sigui que s'animo a tothom a descarregar-vos l'app i contribuir a la ciència.
Molt interessant això perquè, a més, moltes vegades les olors ens recorden justament això, a experiències viscudes, no? A llocs on hem estat i et transporten a... Sí. Altres moments. Escolta, sí. Rosa, a part d'aquest projecte, no, d'aquest mapa de les olors, també podem fer de ciutadans científics, diguéssim, d'altres maneres. Explica'ns de quines.
Doncs n'hi ha moltíssims projectes de ciència ciutadana i, com et deia, clar, cadascú tenim les nostres motivacions, no? O ens agrada més o menys la ciència. En el cas de les olors, doncs la motivació és molt clara, no? Pots contribuir o crear-te les teves rutes si t'agrada, per exemple, com dèiem, però si estàs afectat per contaminació, per intentar reduir l'impacte. Però hi ha altres persones, per exemple, que els agrada observar els ocells o els estels o estan preocupats per altres temes, igual de relacionats amb l'emergència climàtica, amb la mobilitat al seu barri, amb l'energia. Hi ha un projecte de ciència ciutadana per cadascú de nosaltres. Hi ha moltes... A la nostra web sempre estem anunciant diferents projectes i també tenim un observatori de ciència ciutadana a nivell estatal. A Catalunya tenim un observatori relacionat amb projectes de biodiversitat que el va fer la Generalitat de Catalunya fa un parell d'anys. Hi ha moltes informació que podeu trobar per internet i projectes de tot tipus. I al final tots tenim aquesta capacitat de contribuir a la ciència reportant dades o aportant valor perquè no només, per exemple, en el cas de les olors, doncs podem dir a què olor en aquell precís moment, però és que també som els coneixedors del nostre entorn d'on vivim, no? Del nostre, nostre dia a dia. I aquest coneixement, aquesta saviesa, també és molt important, per exemple, a l'hora d'analitzar resultats o interpretar-los. I llavors ens agrada també involucrar molt a les persones, no només en la recollida de dades, sinó també en la definició dels propis resultats del projecte, què estàs mesurant, per què estàs mesurant, què vols millorar, què vols canviar i també en la presa de decisions, no? Fins i tot amb les dades el que pots fer és seure, doncs, per exemple, amb l'Ajuntament, amb les autoritats ambientals i amb els propis veïns i veïnes reportant per entre tots intentar interpretar les dades i millorar la societat en el fons, no? D'allò que estàs tu mesurant i que estàs contribuint activament a la mesura.
Tots aquests projectes que deies els podem trobar a la vostra pàgina web, a Science for Change?
A la nostra web hi ha molta informació dels projectes que fem nosaltres de ciència ciutadana, que són amb moltes temàtiques, com dèiem, de biodiversitat marina, també 5G i salut, per exemple, com ens afecten les pantalles, l'exposició a les pantalles i molts altres, també relacionats amb la salut. També fem projectes d'involucrar el pacient a la pròpia recerca científica per tenir les pròpies necessitats i perspectives del pacient en el resultat i en d'altres webs que podeu trobar com l'Observatori Espanyol de Ciència Ciutadana o aquest Observatori Català de Biodiversitat, de Projectes de Ciència Ciutadana i Biodiversitat.
Molt bé, doncs, sens dubte els hi farem una bona ullada a aquestes tres pàgines web que podem trobar per parlar de ciència ciutadana. Rosa, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i explicar-nos tota aquesta norma que ens beneficiarà tant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Transició ecològica,
economia circular,
igualtat de gènere,
Emprego digno.
Energia verdea.
Revitalització del medi rural.
Ona ODS, el teu espai radiofònic per a un món més just.
Més informació a ondaods.org.
Finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d'Espanya.